Sobreviure al català, aquest espai sobre la llengua pròpia de Formentera que fem en col·laboració amb l'àrea de patrimoni del Consell Insular de Formentera i gràcies a en Carles Torres, filòleg del Servei d'Assessorament Lingüístic. Molt bon dia, Carles.
Bon dia, com estàs, Pepo?
Molt bé, content de saludar-te de nou.
Igualment.
I de fer-ho puntualment, també.
Em sembla perfecte ser puntual. Avui jo he vingut una mica corrent perquè tenia problemes amb la...
Has arribat a meta.
Genial, genial. Avui, per acompanyar el fred que fa aquests dies, que a mi personalment m'agrada, vull dir, si puc estar escalfat a casa, calentet, abrigat, etc., és una bona sensació.
Sí.
Vam pensar de preparar o de fer aquesta secció parlant de plats que es mengen calents, d'acord? I vam començar, recordes aquella vegada que vaig començar a intentar fer una ruta, una passejada de casa fins als contenidors i vaig quedar-me en la paraula camí?
Sí.
Doncs crec que potser se'm passarà el mateix avui. Perquè, què fa? Què és el principal, diguem, element que ens escalfa? El foc.
Sí.
I abans de, si arribàvem a parlar de plats calents, que es mengen calents, podríem parlar del terme foc, que és interessant també, és molt interessant. Començant per la paraula aquesta, foc, derivat del llatí focus, que significa fogar, llar, és a dir, aquell centre que emet calor de la casa. De fet, és molt interessant com aquests duets lèxics que tenim en totes les llengües, i en català també hi són, veiem com a partir de la paraula foc, focus, que és el centre on es feia vida dins una casa, també significa el centre d'atenció, el focus.
Clar, focalitzar, no?
Exacte, de fet, focus, és la definició de focus, és punt on neix o d'on procedeix una cosa expandible de diversos punts, d'acord? Mm-hmm. I més enllà del focus o d'aquesta idea de punt central que irradia, també tenim el llum de gran potència que concentra molta intensitat de llum sobre un lloc concret.
Mm.
El focus. A partir de focus tenim la paraula foc en català. I fixem-nos que jo abans he comentat que la definició de focus és fogar llar, que és aquesta paraula que és sinònima de casa. També és molt interessant aquesta paraula, que si es diu lar també, o hogar, d'acord? Aquesta, el fogar...
En castellà també dius el hogar, no? El lloc on tens el foc a casa.
Correcte. En aquest cas és el nostre fogar, que tot deriva d'aquest foc. Però més enllà d'això, l'art, llar en català, és una paraula, també ens ve del llatí, i que fa referència a cada un dels déus protectors de les famílies que solien tenir una capelleta damunt el fogar de la casa. Aquest l'art, l'aris, en català ha donat llar, llars, és a dir, casa. En el sentit de no només una casa, un envà, una paret, una teulada, sinó aquesta escalfor que pot tenir la casa,
sí.
D'acord? De fet, llavors parlarem també d'una paraula que és, em sembla molt, molt, molt graciosa, diguem, que és el caliu. Quan un lloc té caliu, té escalfor, té calentor. Mm. També recordem que en català és correcte o s'usa o hem d'emprar l'adjectiu calent, que és el contrari de fred, però en canvi el verb és escalfar. Això també ho hem dit diverses vegades en aquesta secció. És a dir, els jugadores de futbol escalfen per la banda, per exemple.
Sí, sí.
O abriga't i escalfa't. O pren una cosa calenta, una infusió, i escalfa't. D'acord? No calenta't, calentar.
Jo aquí he sentit, més que calentar, encalentir.
Encalentir? Doncs aquesta l'hauríem de buscar.
Ara
sembla que si la forma d'escalfar és l'adequada, encalentir potser sí que sigui correcte.
No sé, de la busca.
I tant.
Doncs mira.
Existeix, perfecte.
Existeix,
doncs encalentir i escalfar.
Molt bé. Doncs has tingut una intuïció aquí bona, eh? Això no estava...
No, vull dir, està bé, vull improvisar, en aquest sentit. A vegades...
O sigui, en català dèiem o escalfar o encalentir.
Correcte.
I escolta, encalentir ho has dit molt aquí a Formentera.
Aquí a Formentera?
Sí, sí, sí.
Més que escalfar?
Sí.
D'acord. I... jo crec que la paraula més corrent o més habitual és, desgraciadament, escalentar.
És el castellanisme.
Exacte.
Sí, sí.
Doncs ja tenim dues opcions per canviar. O escalfar o encalentir.
Molt bé.
D'acord? Frases fetes amb el terme foc. En tenim moltes. També el foc, segons la potència, pot ser foc lent o viu, d'acord? Quan sí. Cuinam, com cuem. Una expressió també que crec que potser quedarà en desús d'aquí poc, que és donar o tenir foc o demanar foc, en el sentit de, sobretot, qui fuma. D'acord?
Per què quedaran desús? Què passa? Els fumadors ja extingits completament.
No, seran cigaretes elèctriques, com ara el que hi ha, o el que sigui, o no farà falta aquest terme que s'inclogui dins el diccionari, perquè realment donar o demanar foc és com una expressió, diguem, molt corrent, que potser abans era més habitual. Ara, si, jo, per exemple, a vegades faig alguna cigarreta, i no estic orgullós de deixar-ho, però no tothom té foc. Abans sí que tothom tenia foc al carrer.
Sí, molta gent fumava. No, ara, si no tens foc a la butxaca, vas...
Exacte, per això dic jo que...
Vas servit.
Exacte.
Sí, sí.
De forma figurada, encendre o posar foc és provocar una casa o causar una discòrdia, d'acord? Encendre o calar foc és incendiar, directament. Sí. Fer foc és posar trossos de llenya, de carbó, etc., per cremar-los. Un terme que també no sé si és gaire conegut, que és foc d'encenalls. És a dir, encenalls és aquesta paraula, sí, que és aquella petita matèria que ens ajuda a fer un foc gran, un foc gros.
Sí, seria com la fusta molt fina que t'ajuda que la cosa comenci a tirar.
Exacte, i el que fa és encendre's ràpidament i s'apaga també ràpidament.
Si és un foc d'encenalls, això seria una expressió que podríem emprar, per exemple, per dir que una cosa és molt espectacular però dura molt poc.
Exacte, realment la definició del diccionari és sentiment o passió vius, però de poca durada.
Això
és allò que s'encén, fa la flama i s'apaga. Jugar amb foc també és un terme, diguem, important, perquè és bastant present i significa exposar-se imprudentment al perill. D'acord? En aquest cas, foc està materialitzat en qualsevol perill. Jugar amb foc és perillós, te pots cremar. O una expressió també que és bastant coneguda, que és posar les mans al foc. D'acord?
Carles, per tu poso la mà al foc.
Igualment, Pepa, igualment. En tot cas, el que és també interessant és d'on ve aquesta expressió, que és molt antiga. Et sona la paraula ordalia?
No, gens.
A l'edat mitjana, per influència, quan acaben quan l'imperi romà cau, diguem, invasions bàrbares, que es diuen, els germànics tenien aquesta tendència a fer el que s'anomenava judicis de Déu. D'acord? I era aquella creença, tot això, evidentment, ho he mirat, ho he buscat, si hi ha un historiador o un antropòleg que ho desmenteixi si vol, no vull dir diguem que sigui ciència certa, em sembla que sí. Però l'expressió de posar la mà al foc és en relació a aquests judicis de Déu, que si hi havia dos, una persona que acusava una altra d'un fet, es considerava que sí, passava certes proves i no sentia mal o les passava, direm, sense tenir gaires ferides, o si realment sobrevivien aquestes penúries, diguem,
sí.
Volia dir que...
Era innocent.
Exacte.
No fotis.
Jo crec que també, en aquest sentit, era un sistema per, diguem, evitar arribar a aquests extrems, d'acord? Perquè si és un culpable, doncs havia de passar això, i com que sabia que no podria sobreviure, el que feia doncs era directament o confessar o pagar el que havia de pagar, etc. En tot cas, una de les proves era posar la mà al foc. Posar la mà al foc o agafar ferro roent, d'acord? Candent. I segons la marca que deixava, si deixava molta o poca marca, si nafarava molt les mans, els palmells de les mans, etc., doncs resultava que era més o menys innocent. Doncs aquesta expressió de posar les mans al foc, que tu has dit en públic, a través de la ràdio, que tu les posaries, per mi, ve d'aquí, ve d'aquests judicis de Déu, que també s'anomenen com a ordalia. Més qüestions del foc.
Parlarem de més expressions o no de foc?
Sí, alguna més. Molt per bé, exemple, treure foc pels queixals. Aquesta expressió, diguem,
boníssima.
És figuradament vol dir manifestar una gran indignació, una gran irritació de treure focs pels queixals. És una imatge que em sembla que a mi em ve molt de quan veia Bola de Drac, per exemple,
sí.
Hi havia aquesta expressió, aquest català tan literari i tan bo que utilitzaven amb aquest doblatge.
És el que em passa a mi quan cau l'emissió de l'AFM, és el que em passa a mi normalment.
Treus foc pels queixals, sí. És molt, molt, molt visual, sí. Aquesta... Després, per exemple, en aquest sentit, l'àmbit militar també té moltes expressions amb foc. Per exemple, alto el foc, significa, diguem, veuen que hom comanda, ordena, parar el foc, entrar en foc, apagar el foc, fer foc, significa disparar, més enllà de... Fixa que fer foc és... Tu estàs a casa teva i fas... Encens la ximenea a la llar, fas foc. Però també fer foc és simplement, en aquest àmbit, en aquest context militar, disparar una arma de foc. foc, també, quan tens, quan malauradament ets testimoni d'un incendi, si dius foc, estàs cridant, diguem, auxili, alerta, de que hi ha un foc. I també, en l'àmbit militar, la mateixa expressió vol dir el contrari.
Foc vol dir començar a disparar.
Exacte.
A mi, en l'àmbit militar, em sonava molt allò d'entrar sang i foc.
Sang i foc? Per exemple, aquesta no l'he vist. Entrar en foc sí que és entrar en combat, però la sang almenys no estava...
Entrar sang i foc és quan un exèrcit o una força armada entra, diguem-ne, a totes i generant grans danys en el contingent enemic, diguem-ne, quan entra en una fortificació, un poble, el que sigui.
Apareix en el diccionari entrar en foc, que és el que comentes tu, entrar en combat. Però aquesta potser hauríem de buscar-la en el concepte o en la paraula de sang. Potser aquí estigui recollida. Foc a discreció, és a dir, foc sense a cada un dels que disparen segons la seva discreció, és a dir, segons el seu parer, el seu criteri, d'acord? Criteri també, perdó, discreció també significa, més enllà d'una persona discreta que no parla molt, etc., significa el que un pensa, el que un creu, d'acord? Per tant, foc a discreció significa el teu parer, segons tu allà on vulguis apuntar. Anem a una cosa més divertida que no els focs militars, com són els focs artificials, o els focs d'artifici, també. En aquest sentit, són les composicions pirotècniques, d'efectes lluminosos i sonors, que ara, per exemple, aquí a Formentera fa temps que no se'n fan.
Sí, home, el Dia de Reis.
Els se'n van fer?
Ui, espectacular, molt polit.
Ah, sí? No vaig veure'ls. Un altre terme trobem el diccionari sobre el foc, és un terme, diguem, interessant perquè el podem veure a sèries modernes, sèries actuals, que en parlen. El foc grec. Et sona el foc grec?
No.
És una substància inflamable composta de salnitre, fòsfor i calç viva, la qual feia que cremés espontàniament en contacte amb l'aigua. Jo record, no sé quina sèrie o quin capítol o quin episodi, haver sentit entre un combat naval, per exemple, alerta, tenen foc grec i ens el llançaran, i era una forma de fer explosionar, diguem, els vaixells, les embarcacions, perquè cremava dins l'aigua, d'acord? I era un foc suposadament origen grec, qui l'ha inventat, i ha quedat, diguem, aquesta paraula. Llavors tenim, per exemple, foc creuat, que també podria ser una qüestió militar, en àmbit militar, en el sentit
però
de...
també pot ser molt metafòric, no?
Exacte, és el que volia dir. Perquè realment, tal com apareix en el diccionari, el que és una aplicació de tractament radioteràpic, de manera que hi hagi diferents punts de la pell per tal de disminuir el risc de cremar-la. És a dir, poc concentrat, en aquest sentit, d'acord? Més enllà d'això, és el que tu comentes, en àmbit, diguem, en un altre context, foc creuat vol dir dos bàndols, o per exemple, quan parlant també, foc amic, d'acord?
Sí.
En aquest sentit, és el foc que reps del mateix bàndol, d'acord? I que moltes vegades, en aquest cas, en el foc creuat, es pot donar. Seguim paraules a través del foc, una que és, més enllà de llenya per a fer foc en els fons, de pa, etc., un fogot és aquella sensació de sufocació, calrada, quan tenim de cop una gran pujada de temperatura, un fogot, d'acord? A més d'això, en el cas d'Eivissa tenim un topònim que és bastant interessant, perquè també és un concepte, diguem, vinculat amb el món del foc, també dels senyals lluminosos, que és botafoc. D'acord? A l'entrada del port de Vila hi ha botafoc i és un topònim bastant antic, està recollit ja en el segle XVI i fa referència en aquell punt concret per evitar, doncs, o per evitar no, al contrari, per mostrar rocams entre l'illa que es diu ara Botafoc, on era el far,
sí,
de Botafoc, i l'illa Plana, l'illa Grossa, etc. Era un punt on s'il·luminava amb foc, amb encesa de foc.
Per tant, entenc que s'ha d'escriure botafoc amb C, normal.
Exacte.
Foc.
Botafoc, botafoc tot junt, C, i de fet també apareix en l'Enciclopèdia de Vies i Formentera el terme botafoc com l'obertura del cap prim d'una sitja per on s'encén. D'acord? És a dir, per on es bota foc. Botafoc significa calar foc a un lloc, una cosa.
Ara estava pensant amb l'Àngel Custodio Navarro, que sí, sempre ens deia que en l'àmbit formal el català no sempre, i sobretot els topònims, no sempre estan ben defensats, no? Mm-hmm. I estava pensant, la setmana passada vam publicar una informació sobre el port de la Sabina i una sèrie de litigis que hi ha a la dàrsena de Ponent, sí, i fèiem menció una sentència precedent, prèvia, de Marina Botafoc. Nosaltres vam mirar aquella sentència prèvia i posava Botafoc amb CH. Una vegada més, en l'àmbit judicial, escrivim malament els topònims de la nostra terra.
En aquest cas...
Ara ho corregim de la notícia, perquè jo vaig cometre l'error de copiar-ho de la sentència, presumint que estava ben escrit, i resulta que no.
Mentre fas la correcció, vols que segueixi parlant? O
sí,
home,
sí, no hi ha problema, ja està fet.
Però el que és interessant, per exemple, és que, no dic evidentment que sigui influència, però en altres llengües apareix aquest terme. De fet, hi ha un barri molt conegut de Rio de Janeiro que dona nom a un equip de futbol.
Ah, sí.
Botafogo. Botafogo, en aquest sentit, és el mateix sentit que té en català, que es conserva també aquí a Eivissa, amb aquest topònim, i segur que arreu dels jocs de parla catalana hi ha altres bandes, perquè és important jocs de costa, sobretot aquests senyals lluminosos per assenyalar la presència de roques, de rocs, o en aquest cas illa, de l'illa de Botafoc, amb la presència del foc. Per acabar amb el terme de foc, d'acord? Perquè també és important veure com una mateixa paraula pot tenir diferents significats i s'adapta als temps, com per exemple parlant de tallafoc. Tallafoc, si agafam la paraula, la primera definició del diccionari, veiem que en el món de l'agricultura o de la silvicultura, que és el terme que fa referència als boscos, significa banda ampla de terreny que es deixa sense vegetació als sembrats i als boscs per tal d'evitar la propagació del foc en cas d'incendi. Aquest terme, molt necessari, aquesta eina que tenim per a salvaguardar els boscos o els camps, també la trobam en el món de la informàtica, d'acord? Perquè un tallafoc en el món de informàtica és programa o conjunt de programes d'un servidor d'accés a una xarxa local que gestiona i controla les comunicacions amb altres xarxes externes per tal de garantir-ne la seguretat. És un pas previ a l'entrada del sistema, de qualsevol sistema. Per tant, aquest tallafocs el que fa és evitar que es propagui qualsevol virus, qualsevol diguem programa que ens hagin pogut introduir en el nostre ordinador, d'acord? Un terme tallafoc rural, agrícola, dels bosc, també fa referència en aquest sentit al terme informàtic.
Acabem amb el foc, t'ho dic perquè tinc una expressió que et volia compartir.
Dispara.
Sortir del foc per caure a les brases.
D'acord, d'acord. És un mal, voler sortir d'un mal que pensàvem que era dolent, perquè ara un de pitjor.
Exacte.
En aquest sentit, està molt bé dur aquesta paraula, brases també, perquè abans comentàvem que volíem fer una secció de plats calents. Si tenim temps, podem fer-ne alguns.
Ah, molt bé.
I un, que és bastant divertit, i potser no tenim gaire associat, és que abans parlàvem de la casa, teníem que la casa quan està calenta, quan s'està bé, d'acord? Quan tenim bones sensacions a la casa, hi ha caliu.
Sí.
D'acord? El caliu és el que fa la brasa. La brasa, el que resta d'un foc, quan apagada la flama, és una barreja de brases, incandescents i de cendra. I cuinar el caliu és una cosa bastant normal, és escalivar. I d'aquí ve la paraula escalivada, que és aquesta verdura, sobretot les pebreres,
sí,
la ceba, torrada, diguem, escalivada en les brases. I tota aquesta paraula ve d'aquest caliu, que és qualsevol cosa que es pot cuinar o cobre el caliu. Tu ets de sopes, de caldo, de brou...
M'encanta tot això.
Jo, per exemple, això sí, cada vegada més. Potser si és
per l'edat. Fent grans.
Exacte, per l'edat. Encara no estic amb les cremes. Les cremes o els purés no m'acaben d'agradar. Però el caldo, ara, per exemple, aquests dies que estic a la nit, allò que arribes tard a casa després de fer classes o exàmens, un caldet, doncs està molt bé. I la paraula caldo, per exemple, a vegades podíem dubtar si és correcte. De fet, està admesa des de fa poc.
Ah, sí, caldo.
Sí, caldo és sinònim de brou.
Jo tota la vida havia pensat que no era correcte fins que te la vaig sentir dir a tu.
D'acord. En aquest cas, caldo és correcte. De fet, tenim l'adjectiu cald en català, una cosa calenta, d'acord? Ve del català, del llatí càlidus, d'acord? Càlid és correcte, per tant, caldo potser és per influència castellana, potser, perquè no està clar, també els llibres ho diuen, que probablement, però no és segur, és un terme, diguem, caldo, brou, que són sinònims. I en aquest sentit, també és molt interessant com si en el caldo, en el brou, hi afegim alguna matèria, d'acord? Ho convertim en sopa. La sopa seria un caldo o un brou, però amb un tros de pa xupat,
de pasta,
d'arròs, etc. I també és molt interessant perquè aquest sopa d'aquí ens ve el nostre, la nostra menjada a la nit.
Sopar!
Correcte. És a dir, en català també tenim quatre menjades, que és esmorzar, dinar, berenar i sopar. I tradicionalment es veu que a la part més fosca del dia, la nit, el que fèiem era menjar algun brou o algun caldo amb pasta, pa, etc. Això, per exemple, explica també el nom de les sopes mallorquines. Quan parlam de sopes mallorquines, que no són gens caldoses, és pa amb verdura, molt bones, per cert, i podem ficar-hi més o menys caldo, d'acord? Però aquest terme d'una cosa líquida, brumosa, caldosa, amb substància, com pot ser pa dur, crostes, crostons, bescuit, o el que tu comentaves, fideus, o arròs, o qualsevol mena de matèria.
Bé, doncs ja ho veieu, esperem que us hagi encalentit a prou aquesta secció amb en Carles, avui xerrant de focs i de caliu.
Foc amics, focs i, amics, sobretot, i de caliu, de calf, de sopes i de consumers, també.
Molt bé. Doncs això, una aportació lingüística molt adient en aquesta època que ara ens trobem, època de fred, època de vespres per quedar-se a caseta tranquil·la en família, encendre la llar de foc. També l'altre dia vas comentar, quan parlàvem de la casa, em sembla, em vas comentar que una cosa és la xemeneia i una altra cosa és el fumeral. Ho podem relacionar amb això del foc.
De fet, són termes poden ser sinònims. Xemeneia és una paraula francesa. Això, per exemple, quan agafes l'hàbit o veus com les paraules entre les llengües romàniques tenen la mateixa, diguem, la mateixa forma de fer diferent el llatí,
sí.
És a dir, la forma de com solucionen les qüestions llatines, d'acord? Pots improvisar com estic fent ara a l'origen d'aquesta paraula, d'acord? Si agafem el francès, chemener, és a dir, chemener, caminar, allò que condueix el fum cap enfora...
Que l'encamina cap a fora,
exacte,
no?
És la chemener, és el tub.
D'acord.
En aquest cas, fumeral, el que en fa a nosaltres referència és allò que igualment extreu el fum, però per metàfora, qualsevol cosa, és a dir, que es faci foc i que tregui el fum, ja pot començar a dir-se fumeral.
Bé. Na Maria Coves, que ens diu: bon dia, només tenia un poc de caliu, però per poder escoltar-vos ben calenteta i revivat es foc i he fet una bona focatxa. Salut i bon dia.
Salut, Maria, salut.
Carles Torres, moltes gràcies.
A vosaltres.